Bon dia a tothom. Falten molt poques hores. Demà és el dia que TV3 i Catalunya Ràdio fem la marató, novament contra el càncer, per recaptar fons i continuar investigant. Ja us ho anunciem. Demà, 16 de desembre, fem la marató contra el càncer. Un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la seva vida. Ara la supervivència al càncer ha crescut molt, un 7% en els últims 10 anys. La mitjana se situa actualment en el 55%. Però diem la mitjana perquè les probabilitats de superar el càncer varien força en funció del tipus que sigui. Avui volem fer un pas més i volem tractar una qüestió poc parlada. Superat el càncer, arriba, a vegades dissimulada, de vegades no dissimulada, un altre tipus de discriminació, la discriminació social. A la feina, per demanar una hipoteca, per fer-te una assegurança, per treure't el carnet de conduir o per adoptar una criatura fins i tot. Us hi esteu trobant? Us hi heu trobat? Ara ho abordem. I amb qui ho fem? Amb el doctor Cristian Ochoa, que just s'hi dedica, psicooncòleg, és professor de la Universitat de Barcelona, de l'Institut Català d'Oncologia. Benvingut, bon dia, doctor Ochoa.
Bon dia.
És amb nosaltres també la senyora Mònica Casabelló, que jo li dic la senyora Casabelló, jove com la veig, jove com la vaig conèixer, professora de màrqueting i autor a ESADE, i autora del llibre La mare té molts desitjos. Ben tornada, Mònica.
Hola, bon dia.
Aquest llibre que vas escriure pels teus fills i per les mares i els pares.
Sí, la veritat és que aquest llibre va ser el resultat de, bueno, el que dic, no?, d'un limon, una limonada, i després de passar per
aquesta... Com has dit això del limon i la limonada?
Sí, ara i al final... No, ara vist des de 7 anys enrere,
sí?
Veig que al final quan et surt alguna cosa malament, jo dic d'un limon, una limonada, no? Uh-huh. I per això dic, almenys d'alguna positiu em vaig treure.
Del limon?
La limonada. I almenys poder haver escrit aquest llibre, que espero que pugui ser útil a mares que s'hi trobin.
Avui ara ens deia, abans de començar, abans de les notícies, la Mònica, que li farà allò com si diguéssim un lliurament en el doctor Cristian Ochoa, perquè l'Institut també el puguin repartir el llibre. I també ha fet un altre llibre, bueno, ha fet molts. Benvinguda, Magda Oranic, gràcies.
Hola,
per tornar.
Hola, Sílvia, benvinguda, em fa molta il·lusió, a més d'aquí amb un psicooncòleg em sento com protegida, no?
Veus?
Perquè jo quan vaig dedicar-se la primera visita de psicooncòleg va ser...
Costa el micro cap a tu.
I molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Bueno, la Magda, hem de dir, ja ho sabeu, que és advocada nostra de capçalera i de mitja humanitat, i va escriure el llibre Ganes de viure, la meva lluita contra el càncer. Això va ser el 2005, el vas fer, eh?
Sí, el càncer era de feia uns anys.
Sí, era de l'any 2000, és a dir,
exacte,
havia passat un temps i aquells 5 anys que ja figurava que això ho teníem més o menys controlat. Què és aquesta pàgina web que tenen vostès, doctor Ochoa? Expliqui'ns-ho.
Bé, aquesta pàgina és una pàgina que és el producte d'un programa i d'un conjunt de gent que ens hem aplegat per donar suport des de la psicologia a les persones que passen amb càncer, per facilitar accés als tractaments psicològics, per donar recursos que ajudin a assimilar i adaptar-se després d'aquesta malaltia. Uh-huh. I bueno, representa també una forma de presentar-nos també socialment i d'aconseguir que molta gent, doncs, pugui parlar d'aquest tema, pugui compartir-ho,
sí,
i en el nostre cas fer investigació. És un projecte també molt vinculat a investigació. I, bueno,
a investigació, però des del punt de vista psicològic.
Psicològic.
Què investigueu? Què esteu mirant?
Doncs el que estem investigant, hi ha dos potes. Una primera és tipus de tractaments psicològics que poden casar molt bé i donar molt suport a les persones que passen per càncer. En aquest,
sí,
cas hem dissenyat un que es diu psicologia positiva.
Molt bé.
I d'una altra banda, també, una part molt important és, mitjançant les noves tecnologies, com fer més accessible la informació, el suport i el tractament psicològic via, diguem-ne, online, no? I aquestes són les coses que ens hem dedicat, així com a molt resumit.
psicooncologiaonline.com.
Perfecte.
I pot accedir tothom.
Tothom.
Molt bé. I aquí el que trobem són recursos. Perquè, a veure, Mònica i Magda, us vau sentir quan estàveu malaltes, pressionades, de que, au, va, has d'anar endavant, heu de tenir ganes de viure, no pot ser que t'entristeixis?
Sí, bueno, en el meu cas, Suposo que clar, la gent tampoc sap molt bé com comportar-se o com ajudar-te. Llavors es pensen, suposo, que el missatge optimista de va, tot sortirà bé, va, que no passa res, va, que tu pots, és com la seva manera, entenc, de que les coses passin, no? Clar, quan et trenques una cama i vas a rehabilitació, o suposo que va bé que t'animin, va, una mica més, una mica més. Però quan estàs passant per un càncer, que a més és una duració molt llarga, que tens molt tractament, home, jo crec que ajuda més dir què puc fer per tu que no pas dir-te, va, que tot s'arreglarà.
Això ho ensenyeu a la vostra pàgina?
Sí, de fet nosaltres parlem de positiva per batejar amb segons quins discursos de ser positiu que són imposats, no? És com si a sobre de passar per una malaltia...
Què puc fer per tu?
Clar.
És que és una certa culpabilització del malalt de vegades, no? Però el doctor, quants anys fa, tu? Quants anys fa?
Doncs mira, el meu fill tenia 4 anys i un any i ara en té 8 i quasi 12.
Sí, parla dels dos fills.
Sí, que fa aproximadament... És que el temps, quan s'està bé, passa molt ràpid. Llavors haig de comptar cada cop, saps? I jo crec que fa 6 anys i mig o així.
Clar, és que el doctor ha dit una paraula que em sembla que és clau quan li preguntaves, que ha dit que la gent en pugui parlar. Jo fa 18 anys, i no té res a veure amb els fills, el que sigui, però la veritat és que abans no se'n podia parlar encara. O sigui, es començava parlant, amb tu n'havíem parlat, ja, i jo en aquesta casa n'havia parlat, però la gent quedava com horroritzada. O sigui,
però és que no... tu ets una innovadora, tu sempre has obert espais nous,
Magda? No, però jo crec que és important. Sí, el doctor és la primera paraula que ha dit. Sí. Parlant, el poder-ne parlar normalment, el que la gent et miri pensant, la gent que sàpiga que tens càncer, i no et pregunti ni com estàs, perquè, i que et vegi i pensi, mira, encara...
Primera, encara està viva.
Encara està viva. Sí, és la sensació
que
tens. I el fet de poder-ne parlar, jo crec, per això deia jo, des de la psicologia i des d'altres coses, jo crec que ajuda molt a la gent, perquè ara n'estem parlant aquí. Tu ets innovadora i, per tant, se n'ha parlat altres vegades a aquesta casa. Però el fet de, la primera vegada que ho vaig dir, em vaig sentir com alliberada. Perquè per què me n'havia d'amagar? Temps després, el meu marit havia tingut un infart, se'n parlava normalment. Jo mateixa he tingut una operació de cor obert, però com ha sigut fa menys anys, ja se'n parla, no? Però vull dir que psicològicament...
Però hi havia malalties, i hi ha malalties amb prestigi social...
Exacte.
I hi ha malalties que no en tenen.
Que no, com la sida, que s'havien d'amagar. Però mira, hi ha una cosa que...
El cor té prestigi social.
Prestigi. El doctor potser pot ajudar a explicar-ho a la gent, i vosaltres també. Això és veritat, que el càncer té unes connotacions psicològiques brutals. Perquè jo crec que he estat molt més a punt de morir-me amb l'operació de cor obert, amb tot el que em va passar, i edema, bueno, que van caure les cordes a la vàlvula mitral, tot el que vulgueu. Ara no ve de cas. Ja ho vam explicar quan la marató del cor, que jo t'ho acabava de passar. I llavors... Però, en canvi, sí que jo tenia sensació que m'anava a morir, però l'impacte psicològic del càncer, que jo crec que va ser molt menys perillós, perquè avui dia, ja fa 18 anys, ja el tenien una mica per la mà, el càncer de pit, l'impacte psicològic no té res a veure. Va ser molt més fort.
I vas tenir més por.
No sé si por, és un impacte al càncer psicològic, no? De dir... I, en canvi, el cor, mira que, quan veus allò, i t'obriran, i trauran el cor, i tal, ostres, tu, dius... Però... És un impacte de por, però psicològic, de dir càncer, això que tu deies, no?
Sí.
És com una paraula que sí, maleïda, no sé...
No, ho dic perquè ara m'has fet pensar que, clar, amb la Sílvia ens vam conèixer quan vaig escriure aquest llibre, no?
Sí.
Que aquest llibre, en el fons, va ser, jo em vaig sentir una privilegiada per poder entendre el que em passava, una privilegiada de tenir un pal de paller al meu costat i una privilegiada de que ho vaig portar pues crec que bé, no? Llavors, moltes vegades m'han dit, no? I aquí dic dos temes. Primer, el tema, i no t'ha agafat, o més trista, inclús depressió? Home, també us haig de dir que cada un va amb la seva motxilla. A mi és el primer cop que em passava alguna cosa greu, de veritat. Llavors entenc que si ja portes motxilla, pues deu ser més difícil. I jo, la veritat, que va ser un pal fort, però bueno, també el meu pare estava malalt, vaig acabar el tractament i es va morir la setmana. O sigui, evidentment que ha sigut molt difícil aquest temps, no? Però no sé per què, doncs m'ho vaig agafar pues, acceptant la situació i portant com ho vaig poder. Però el que deia d'aquest tema del càncer, no? Em dona la sensació que... Clar, jo vaig escriure aquest llibre, La mare té molts desitjos, quan el meu fill em va dir, mama, et cauen les pestanyes. Perquè el càncer és algo evident. Llavors, el ser evident, doncs fa una mica que No és que sigui tabú, però sí que és cert que és un procés llarg, és evident, tampoc te'n pots amagar, i fins ara, i aquí vaig, totes les notícies que ens han arribat són pràcticament dolentes. I l'altre dia ho deia un oncòleg, també. Per què diem que sempre diem els casos que fracassen, no el percentatge de supervivència.
Sí, que diem,
vegades,
també.
Sí, vosaltres sí, però de vegades no.
O perquè
saps?
El que t'impacta és la gent que es mor, clar, els altres, com si diguéssim, ja
sí,
els tenies.
Sí, però vull dir, a mi no? el que amb això i em volia dir és que, per exemple, aquest llibre,
sí,
clar,
això és que quan et cauen les pestanyes, sí, pots demanar un desig.
Sí, i el dir, mama, tens moltes pestanyes, hi ha molts desitjos, i et cauran totes, llavors a partir d'aquell dia el vaig escriure.
Aquesta és la idea.
No? Però em refereixo que, clar, aquí els meus fills encara no ho sabien, perquè no sabien llegir. Llavors, en algun moment han sentit, perquè s'han fet grans, i han sentit la paraula càncer. Llavors, jo, amb aquell llibre, jo vaig escriure explicant tota la meva enfermetat i com ho vaig veure jo i com li vaig explicar als meus fills, no? Que és el Barça. Llavors, tot està explicat perquè ho entenguin.
El Barça ajuda molt a la vida dels col·legis. Jo soc col·legi total.
Però va haver-hi...
Jo vaig pensar que em moria, perdona, i em va trucar el president del Barça en aquell moment, que era el senyor Gaspar, i jo li vaig dir, escolta, jo et demano una cosa, Joan, que poseu la bandera del Barça a la caixa. I temps després, quan em va veure, diu, no va caldre, no va caldre. Però jo, de quan pensava en els meus desitjos, perdona, pensava, clar, el Barça, almenys a mi, forma part de la meva vida.
Deixa'm anar, anaves a dir, Mònica.
Sí, perdoneu, és que el tema és, aquest llibre, al final, el pròleg l'ha fet l'Andrés Iniesta, que no el coneixia, però ens va ajudar a
quina gran persona, llibres. Bona persona.
Però llavors hi ha el tema que el meu fill, al cap d'uns anys, i amb tot el respecte amb la família del Tito Vilanova, em va dir, mama, el Tito Vilanova s'ha mort de càncer. I em vaig quedar, dic, bueno, ara ja poden llegir, ara saben. I la manera que li vaig dir, ho dic per seguint la teva pregunta, no? Vaig dir, amb què s'assemblen l'Álvaro Bullón i l'Álvaro Biugen? I em va dir, un és ros, l'altre és moreno. Un té els ulls blaus i un té els ulls foscos. Un és alt, l'altre és més baixet. Un parla molt i l'altre no tant. Dic, doncs mira, a la vida veuràs i sentiràs molts tipus de càncer, igual que Álvaros. Dic, i el que hem de saber és que uns, malauradament, van pitjor que l'altre.
Però hem de saber que hi ha més que se salven. A la ara gent sí, li hem de dir que ja no és sinònim de mort.
I això m'ha anat cap a una altra cosa. S'acaba el tractament, S'acaba el tractament. Què passa, doctor Ochoa? Perquè mentre hi ha el tractament, diríem, les persones que estan malaltes i tenen els cinc sentits, s'acaba i de moment et donen l'alta. Què, llavors?
Doncs és tal qual. Durant el tractament tenim molts recursos pels pacients, els diem ràpidament què podem fer amb ells, els diem, tens tantes visites, tenim tants tractaments, i la gent és una miqueta, doncs, segrestada positivament pels hospitals i han de seguir les normes, i llavors en aquell moment, tot i que estan molt, amb molta por i moltes dificultats, saben que es pot fer alguna cosa i s'ha de fer així. I has de fer això i realment normalment surt molta força i la gent s'hi posa, però quan acaben els tractaments és un moment molt especial, precisament per tot el contrari, perquè pensen, i ara què? Ara què he de fer? Jo em sento molt malament, em sento molt cansat, he de tornar a una feina, tothom ja vol passar pàgina d'aquesta malaltia, vol pensar que ja estic bé, jo no m'hi trobo, i llavors és un moment on suposadament tu estàs bé i no t'hi trobes. Llavors, aquesta conjunció d'elements fa que la gent normalment sí que expressi, doncs, pitjor estat d'ànim, comença a processar tot el que ha viscut.
O sigui, fa la baixada.
Fa la baixada i comença també a necessitar integrar tot el que ha viscut. Allà és on nosaltres hem plantejat sempre els tractaments psicològics, diguem-ne, més intensius, perquè algú ja no està tan pendent dels tractaments, físicament comença a estar una mica millor, tot i que encara n'hi ha els efectes secundaris, i allà és on pensem que és un bon moment per fer una revisió del que has viscut, per comparar-te també amb altres persones. Això de compartir-ho realment és una cosa que és molt interessant, però també no és tan fàcil com sembla. No?
Això perquè ho podeu fer online i tot.
Això és el que estem fent els últims anys dintre d'aquest projecte. Estem volent perquè, què passa? Molta gent jove que està treballant, com deies abans, la discriminació social...
Ara hi vaig, Magda, que això tema jurídic, eh?
Clar, això jo crec que és molt interessant que es parli perquè no tenim gaires bones dades sobre aquests temes i sobretot perquè la gent després les feines a vegades no els hi deixen continuar anant a l'hospital tan sovint, i llavors venir era molt complicat. Hi havia gent jove que ho necessitava molt, perquè la gent jove amb fills petits són població de risc psicosocial quan passa un càncer, perquè són gent a qui no li tocaria per edat, ha d'assumir una sèrie de pors, una sèrie de preguntes, i molts canvis que dona la seva vida més que la gent gran. Vale? Llavors, en aquest punt, és un món, és un punt especialment important que els hi donem suport.
Com una mena de Skype, ho feu, això?
És més regulat, vull dir, té més protecció, no és una cosa que tenim al servidor. Bueno, tots els temes de seguretat estan més controlats, però sí, és una multivideoconferència. Tu tens el teu psicooncòleg i les teves companyes de grup que estan en una situació similar a teva,
molt
que han donat una davallada després d'acabar els tractaments, i que és una troballa per identificar-se i per integrar tot el que has viscut amb una voluntat de suport i de continuïtat.
Perquè això us ho han premiat, a més.
La veritat és que en aquests últims anys...
Que són bons, eh?
Bueno, la veritat
que... Si no, no estarien aquí. Sí,
no, però...
Sí, no, jo sé que la Sílvia amb això li agraïm perquè realment és gràcies a molta gent que ens ha donat veu i a molta gent que ha confiat, especialment als pacients. Uh-huh. Hem rebut diversos premis i diversos premis també d'investigació pel tema. Bàsicament també perquè hi ha poc fet del tema i necessitem fer més, i potser en aquest punt...
Però és que ara tu dius físicament et trobes bé. Els primers dies et trobes pitjor, perquè, clar, la quimio és acumulativa. La quimio, la ràdio, l'operació, la feina... I, llavors, els primers dies estàs... Vull dir, després et vas trobant bé, en seguida, no? Perquè, clar, tens una anèmia fortíssima, però que la vas superant perquè és una anèmia provocada, no és una anèmia de malaltia. Però abans hi ha un problema psicològic, però fixeu-vos-hi que ella, que era així més pessimista, diguin, jo és que em passo d'optimista, el fet de que parlem de després és un triomf de la medicina i de tot. Perquè ara ja ens estem plantejant, Sílvia, i tu planteges aquí, et volia felicitar per l'acert, I després què? Però vol dir que hi ha un després.
Sí.
I això la gent ho ha de saber. Que hi ha un avui quan es planteja el càncer, bon, jo què faré aquí? I bon, tu quan creus que podré tornar a treballar? Quan creus que això? I tu creus que... això vol dir que ja pensem en un després. I que la sensació de mort, encara que l'hem tingut segur, tu, Mònica, segur, val? I jo també en un moment donat vaig deixar tot escrit, i les vacunes del gat i del gos, ja saps que
són... No
havíem
pensat en les vacunes.
Els dies abans de l'operació anava pensant la feina, que se'n recordin d'això, de l'altre, perquè també comptes que un temps no estaràs... Bé, encara que jo vaig estar al 100%, no, però al 90%...
Però com que normalment estàs al 300%, encara que rebaixis...
No, però la gent s'horroritzava, perquè anaves a la quimio. Era llarga, allà, hores, allà. Llavors, jo aprofitava per fer feina. I llavors trucava, on ets? És que estic a la quimio. I la gent es desmaiava de l'altra banda del telèfon. És que no ho vaig dir més, perquè la gent diu, estàs aquí, què?
Estic a la perruqueria.
Sí, jo estic a la perruqueria. La perruqueria ho tens més difícil de trucar, perquè amb el secador i tal fan soroll. Però ja hi ha silenci. Clar, i llavors...
Però vull dir que la perruqueria es podria assumir, dir que estàs a la quimio, no es pot assumir,
No es pot assumir.
Arran que demà és el dia que celebrem la Marató contra el Càncer a TV3 i Catalunya Ràdio, parlem avui amb Mònica Casavelló, amb Magda Uranic i amb Cristian Ochoa. De què parlem? De la discriminació que arriba després del càncer.
El divan, amb Sílvia Còpolo. Els dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
Llavors vaig a això, tu que ets jurista. És legal que es posin com traves en l'ascens professional d'una persona? És legal que no li vulguin fer una assegurança? És legal que no li vulguin donar una hipoteca? Perquè com que tampoc li deixen fer l'assegurança, doncs llavors no li donen la hipoteca. I es té l'obligació de dir tota la veritat respecte a la situació mèdica quan algú, un privat, te la demana, el banc que sigui?
A veure, no és legal que tenir aquestes traves, però avui dia que poden acomiadar algú pagant poc, no és legal, però passa. Però tampoc és il·legal. Mm. A veure, és que no tot o és legal o és il·legal. Quan tu, l'obligació de dir la veritat, teòricament, hi és. Hi ha moltes dades privades. No sé què vol dir que tinguis que explicar que has tingut càncer o que has tingut...
Però tenen dret a preguntar-t'ho tot?
Home, una assegurança mèdica jo diria que sí.
La hipoteca?
La hipoteca és perquè pensen que la dinyaràs i llavors per l'assegurança, però bé, et fan una assegurança de vida. Llavors, que els si ja t'obliguen la major part d'hipoteques...
Clar, ja no et donen la assegurança de vida perquè pensen que la dinyaràs, que
són l'assegurança més que el banc, perquè
clar,
el banc queda cobert per la per l'assegurança.
Però com que no tens l'assegurança, no et donen la hipoteca.
Però és que inclús ho pregunten per veure, per treure el carnet de conduir. Si tu dius que allà, a mi no se'm va acudir ni dir-ho, perquè què té que veure la conducció amb un càncer anterior, però hi ha gent que ho diu, doncs no li donem el carnet perquè se li pot reproduir. Bueno, quan se'm reprodueixi ja en parlarem.
Llavors podem no posar-ho, com aquell, saps?
Home,
podem
és dir,
no
és dir una bola i poden, llavors, no cobrir-te. Perquè moltes...
No és una bola, no? no és enganyar dient una altra cosa, és obviar, clar, obviar tot el detall.
Ho decidiria un jutge, perquè, mira, moltes assegurances, després de molta batalla, es va aconseguir que t'acceptin igualment, però excloent, o sigui, jo mateixa, l'assegurança del col·legi, estic exclosa de
dels tractaments de càncer.
Sí, no, estic només... Sí, de càncer que es reprodueixi en el mateix pit. L'altre m'ho cobreix tot, però és clar d'això. Perquè no la tenia abans. Si tu la tens abans, no, és perquè llavors vaig canviar i tinc una via al col·legi d'abogats, que és la que tenim la major part de col·legiats, res especial. Llavors em van deixar... Tot el que té a veure, fins i tot anàlisis de les revisions, perquè ja que parleu del després, deixo, les revisions psicològicament, aquí em veus, em diu que sí. Veus,
Què, remouen tot, també, Mònica, les revisions?
Tu.
Bueno, va.
Jo el que us haig de dir és que encara que sembla que no, però et vas agafant distància. Jo recordo la primera revisió després del tractament...
Ui, que és terrorífica.
Que és terrorífica. Sí. Jo em aquesta sentia... Inclús el meu metge m'ho va dir, diu, esto es el síndrome del perro apaleado, perquè anava amb més por que mai. Després passes. I us haig de dir que l'endemà ni m'ho creia. Després em ve una altra, i a part molt justa, i em ve una altra i una altra. Sí que és veritat que vas aprenent a preocupar-te el dia de l'analítica i de la visita, perquè després no, perquè no pots estar permanentment preocupat tota la vida. I això ho aprens, i ara que ja ho veig una mica més amb distància, sí que és cert que... I m'imagino que per això vaig escriure el llibre. No m'agrada parlar del tema, és a dir, quan algú em pregunta... penso, compra't el llibre, que ara jo hi ha coses que he oblidat i ja no em vull parlar més, perquè jo vull tirar endavant i haver de parlar-ne constantment no m'ajuda, i això ho faig. Però per una altra banda m'he donat compte que el que dèiem una mica, no? Que tot i que el meu entorn ja ho dona com per superadíssim, jo em sento molt bé, molt optimista, estic perfecta, hi ha dies que ni me'n recordo, però ni me'n recordo de res. O sigui,
amb el temps ho aniràs oblidant més.
I clar, sí que és veritat que sento en alguns moments que dic, vale, pues ara toca UTV, no? Pues va, la setmana que ve toca ITV.
Jo també li dic la ITV.
I anem a la ITV, saps? I bueno, i t'aprens i t'acostumes.
I hi ha parts dels anàlisis que no t'interessen tant, perquè són allò, si tens el colesterol i tal, això és general, però jo miro la part dels marcadors tumorals.
Oh, esclar.
Que aquesta està al final. I és com les sentències, els abogats, acostumem a llegir les sentències pel final. Perquè després llegeixes els arguments. Per això tots. Tu llegeixes el final, perquè si tal, que t'han donat la raó, després ja llegiràs per què. O sigui, sempre... I llavors, quan et donen els anàlisis, com els marcadors tumorals, almenys a mi, no sé, bé, al final, crec que ho fan a tothom a l'hospital, doncs comença. Si els marcadors tumorals estan bé, va, home, va, ja podem obrir.
Per què hi ha aquesta reticència a deixar progressar professionalment algú a l'empresa que ha tingut càncer, doctor Ochoa? Per què?
Clar, és una pregunta molt a fer-li a les empreses i que, en el fons, jo crec que hi ha aquest tabú i aquesta discriminació d'una cosa que estem parlant tots, en el fons, és que el que té molt característica el càncer és que genera una amenaça permanent en el temps per molta gent, que es va canviant i que cada vegada, i amb el temps cadascú, fins i tot el que li passava a la Mònica ja no vol definir-se com una persona que va passar per la malaltia i ara pot parlar del tema, però no vol que sempre sigui algú que va passar per la malaltia. Però quan estàs amb ella...
És que faig altres coses molt interessants, ja no, a part d'això.
Clar, per això vull dir que en el fons, la gent triga un temps fins que tampoc et relaciona amb la malaltia. Durant un temps, i això és el que...
És que
tenen...
afecta a la percepció de la identitat.
A la identitat, exacte. I afecta amb un, per això un diem, i ara qui sóc després de tot això, i per la gent del voltant també és com si fossis menys predeïble, és com si no sabessin si ara es pot confiar en tu, no saben si la teva fortalesa és tant això, com era abans.
Això. La fortalesa anímica, eh?
Es crea un interrogant en tu que en el fons tu també el tens i que al final la forma en com l'abordem socialment encara el fa més gran. Per què? Pues per la discriminació que tu estàs dient, perquè se't posa en dubte. A tu, no
pues clar,
únicament...
Es posa en dubte el teu futur i llavors el teu present.
Exacte.
És a dir, pel teu passat està qüestionat el present i el teu futur. I això no ajuda que el teu futur sigui millor.
No, hi ha algunes empreses, per exemple, a càncer de mama, com de vegades treuen els ganglis i el braç no funciona bé, segons quina feina. Et donarem la baixa, et donarem la incapacitat, et donarem la invalidesa. I això, jo crec que psicològicament, això ho has de dir tu, no jo, però no és bo que la gent jove es quedi invàlida en una cosa que no estàs invàlida.
Jo us haig de dir que no conec a cap jove, o de la meva edat que ha passat un càncer, conec més dones, i amb càncer de mama.
De 30 i tants.
Ara ja en tinc 43.
Ah, sí.
Però jo, sí, sí, però en tenia 36. No, i cada dia ho dic perquè estic encantada i m'encanta fer anys. Però sí que és veritat que tots els que conec són més fortes que mai a la feina. Sí. Bueno, jo sóc una versió millorada de mi.
Tinc que les bona, coses aquestes. Més clares.
Sóc una versió millorada de mi. Aporta coses positives, sí. La solidaritat.
No tinc cap dubte.
Ara mateix, sí? Tant ella com jo, segur que estem fent un esforç, perquè, exacte, com tu molt bé deies, sí, ja sí. No em vols parlar més d'això, però ho fas, i ara tu em diguessis que has d'anar avui, oi, anat a veure als hospitals gent que no conec, perquè m'han dit és que com tu ets tan animada l'ajudaràs, i ho he fet, que hi ha un temps el meu marit em deia però no pot ser que estiguis tot el dia igual, però t'agafo unes ganes d'ajudar, i això és positiu. No vull una cosa tècnica, només jo crec que es podria batallar contra les companyies d'assegurances quan no admeten algú que n'hagi tingut.
Es podria batallar. Plets,
però que la gent estigui ben tranquil·la, que la sanitat pública que tenim en aquest país amb el càncer és boníssima.
Això és veritat.
És que, ho dic perquè també cal animar la gent que no es pensi que anar als Estats Units, que no es pensin que tenim un excel·lent, una xarxa d'investigació, no la part teva, l'altra. Ho dic perquè això també
clar,
és important.
Això és per la part de la salut, per la part de la professió. Tu t'hi has trobat a la feina, no.
Sí, això és el que volia dir perquè, a veure, jo treballo a la universitat, jo soc professora ISADE. Doncs us haig de dir que no només he pogut parlar a la tornada. Durant el tractament vaig tenir total recolzament per part de tothom. Quan vaig tornar, que va ser interessant perquè m'ho vaig plantejar si tornava o no, tenia els nens petits, tenies aquesta por, clar. I m'ho vaig tornar i vaig inclús dir el que m'agradaria fer i on voldria fer. Ho vaig, és veritat que també has demostrat durant molts anys i al final pues, depèn de l'actitud que tens, si et veuen que estàs exactament igual i amb les coses inclús més clares i amb una eficiència, una ràtio d'eficiència al cap encara més a nivell de temps, doncs això ajuda. Però sí que us haig de dir que precisament jo crec que moltes de les empreses hi han dos canvis, no? Totes aquelles que han tingut algun empleat o amb una malaltia, inclús han dedicat més temps i esforços i diners a la malaltia. Ara ISADE, des de fa anys,
en general,
que estem donant diners a la investigació del càncer, gràcies de que s'ha viscut de prop i que la comunitat és molt forta.
Però això és que tinguin valors humans, realment, aquí a casa.
Tothom ha tingut un parent, un amic, malauradament el càncer està tan extens, que tothom ha tingut algú a prop. Llavors és difícil trobar algú que no vulgui col·laborar amb el càncer, eh?
Sí, deixeu-me ser una mica en aquest sentit, perquè crec que... Sí, una miqueta dur, perquè en el fons... Això ho trobem en determinats feines i en determinats nivells de professionals, perquè...
Clar, nivells alts.
Clar, jo us puc assegurar, jo treballo en una zona d'on el nivell sociocultural és molt ampli i, clar, dones de la neteja, que, per exemple, que els hi ve un càncer de pit, les han de treure els ganglis, dificultats per moure el braç...
Aquesta té molt pitjor per tornar a tenir una altra feina.
És que segons quina feina, o algú que té que moure màquines...
Clar, i que malauradament aquestes empreses no són tan sensibles. També perquè segurament tenen... Bueno, no tenen el recolzament a aquestes persones per fer aquesta forma de fer compatible la meva feina i la meva malaltia, no? Uh-huh. Òbviament, els llocs on, igual que nosaltres a l'hospital, qualsevol que té una malaltia, òbviament, treballant amb càncer, doncs aquestes persones realment tenen un suport que no és l'habitual de tota la gent. Per això, tenim un sistema de salut molt bo, sí, sobretot
en càncer
especialment. Bo.
Durant el tractament.
Som especialment bons deixant a la gent més lliure de la malaltia, però no som tan bons acompanyant-la a que la seva vida continuï...
D'acord, que posem una mica de música del disc de la marató.
Seqüeles de tota mena, seqüeles sexuals, amb alguns tipus de càncers, clar, pròstata, mama, de la medicació, clar, i això la gent a vegades no sap a qui explicar, us ho deuen explicar vosaltres.
Sí, nosaltres som especialment receptors de...
Ara ens ho explica, va, que posem una mica de música del disc de la marató.
Els dissabtes a la una, a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Còpulo.
Això és alegria,
Sí,
avui fèiem un divan superalegre, sí. Aquest és en Sikus i el sabor de Gràcia.
Caminant sobre l'aigua, tu obriràs totes les portes. et faltarà cap resposta. Viuràs més de mil vides, tastaràs els millors vins, trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí.
Aquesta idea de caminar sobre l'aigua la teníeu? O sigui, pots caminar, però no? Diríem, és com que el terra no és sòlid, no? Però, en canvi, és com d'avançar d'alguna manera. Mònica Casabelló, després vaig a les seqüeles, de tot tipus que ens deia la Magda Oranic. Ara, abans de començar aquí aquest divan que avui fem especial de la Marató, em deies, hi ha tres grups de persones. Què són? Primer grup, a veure.
Sí, a mi quan em vas trucar vaig dir, és algo que m'agradaria dir-ho. Més que rep pels pacients que ho estan passant i també pels familiars i amics del voltant, no? I el que deia és, jo crec que hi ha el grup que mai els hi ha passat, ni de prop ni de lluny, mai. Llavors, amb aquest grup els hi diria, si us passa algú de prop, no mireu amb pena, sisplau.
No mireu amb pena les persones que estan malaltes.
No.
Aguanteu-vos la mirada i mireu normal.
Exacte, cal donar força, no llàstima. I, a més, dir-los, per la seva tranquil·litat, que quan et passa un càncer d'aquest tipus, tens més força de la que pensaves mai que podries tenir.
Molt bé.
Això també, per si els tranquil·litza.
Segon grup.
El grup que els està passant. I aquí sí, amb tot el meu respecte. Jo crec que és molt dur, cadascú ho porta com pot i sent el que sent. I, per tant, el que diria és, si necessites ajuda, la demanes. Si necessites temps, el demanes. Si necessites plorar, plores. Si necessites cridar, crides, i el que calgui. Ara bé, crec, havent-ho passat, que també va bé tenir un pal de paller. Jo era una persona que no demanava mai ajuda, soc 100% autònoma, independent, i el que més. Jo vaig tenir un pal de paller, que va ser el meu marit. També et dic que el 50%, això m'ho han dit els metges, de les parelles que comencen un tractament de mama, se separen abans d'acabar el tractament. Per tant, el que dic és, com que això no ajuda, si dic el pal de paller és el meu marit, pues una germana, una amiga, la veïna, qui sigui, però algú que sàpigues que et pot ajudar en alguns moments, si cal ajudar-te.
Tercer grup.
I el tercer grup són els amics i familiars molt propers. La gent vol ajudar i de vegades hi ha cert nivell de patosos. Hi ha patosos sense voler. Jo no dic que hi hagi mala fe, ni molt menys.
No.
Llavors, jo el que demano és, sisplau, veniu plorats de casa.
Veniu plorats de casa.
És bàsic. O sigui, no, el que no pots fer és anar a veure un malalt de càncer i posar-te a plorar com si fos el drama. Telenovel·les, les mínimes. Vens plorat de casa i ja està. Això ajuda. Després, sigueu respectuosos, durant i després. No sempre estàs de bon humor, encara que siguis la persona més alegre. No sempre estàs motivat i amb ganes, encara que fins ara has sigut el que ha motivat a tothom. No sempre tens moments de tot.
Molt bé, però aquella persona està tenint un càncer, doctor Ochoa, després anirem a les seqüeles, no me n'oblido, i la veus, és clar. I de moment, el primer que penses és en la malaltia. Llavors, què has de fer? No parlar de la malaltia i parlar d'altres coses?
Del temps.
De què has de parlar? És a dir, com entres en la relació propera, com la que tenies abans, perquè tu trobes que hi ha un element que la distorsiona des de fora i segurament la persona que té la malaltia no ho viu igual. Com s'ha de fer?
És una combinació de les dues coses. De reconèixer aquella persona la coneixes de molt temps i continua sent ella mateixa, però que li està passant alguna cosa que pot tenir curiositat per el que li està passant i interessar-te d'una forma molt cuidadosa. I per interessar-te amb algú d'una forma molt cuidadosa has de saber que tu no saps com es pot sentir. Llavors, coses, per exemple, com els extrems es viuen molt malament, tant anar i ser molt mirar amb aquesta mirada de pena com el que vol i que no passa res, que tu ets molt fort, que ara hi ha molts tractaments. Els dos extrems es porta molt malament per la persona. Llavors, tracta-la per lo que la coneixes, interessa't per lo que no coneixes d'ella que està visquent, dient-ho així molt.
Però també si t'obre la porta, és a dir, hauríem de com de pensar aquesta persona, doncs si és la Carme és la Carme, que ara té una malaltia. I no és la malaltia que engloba la Carme.
Que mirin la Carme, no? I que tractin d'entendre la Carme en una situació que és molt complexa. I, primer, i molt important, la gran majoria de gent, després de períodes molt estressants o molt crítics dintre la malaltia, que els coneixem molt bé, està menys disponible i la podem trobar molt irritable. la irritabilitat serveix per dir a la gent que no t'apropis gaire perquè no estic molt disponible, encara no entenc jo què m'està passant i a més esteu fent parlar de que us digui com em trobo, no? Mm-hmm. Doncs durant un temps la gent no es mostrarà disponible, segurament. I hi ha altres que no, permanentment estaran parlant del tema perquè els hi va bé per quedar-se, per alleugerir-se, per sentir-se.
Jo m'ho menjava tot bastant jo mateixa, però hi ha un tema que professionalment m'interessa molt, el que ella ha dit de les separacions.
Això està molt bé.
Això és un tema que jo conec bé perquè és la meva feina. I no és veritat que se separin més gent que la vida... No, que la vida normal, perquè això ho he investigat.
Que sense
la
malaltia.
És que hi ha moltes separacions, això vull dir. No sé el doctor que...
Sí,
hi ha separacions i ja, jo diria que durant el tractament n'hi ha molt poques, que venen després.
Exacte.
Vale.
Després.
No, per això està bé que no ens coneixíem sí. Després. Això, no que tu hagis dit alguna cosa. Però
no.
El 50% jo diria que no. Diria que és, jo, primer com ho vaig viure i ho veig cada dia quan t'ho explicaven, jo me n'adono que no, que és el mateix pràcticament, el tant per cent quasi és el mateix, perquè hi ha moltes separacions a la nostra societat.
Sí, que t'agraeixo molt aquesta notícia i la dada, perquè és algo que m'ho han dit molt sovint, diferents metges, i jo pensava... Però és que no ho puc entendre.
Bueno, perquè, clar, ells no ho viuen tant de prop el tema com ho vivim els avocats que ens dediquem a això.
Normalment el metge no se li explica la separació.
Clar, potser podria haver-hi un punt més, eh? No t'ho puc dir perquè les xifres són difícils. Però jo, i m'interessa molt l'opinió del doctor també, perquè durant jo no ho veig gaire. Ningú s'atreveix gaire durant el tractament. Ara, quan acaba el tractament, sí. Bueno, molta gent pot pensar en mama, que és el que més coneixem, que hi ha tota mena de seqüeles.
Quines seqüeles?
Més que et diu la senyora, és que jo em separo perquè ell no m'ha entès durant el tractament, que no, l'he deixada perquè li faltava un pit. M'entens? Que si un se'n va pel pit, pues, enemigo que huye, puente de plata, no? Que diuen... Però jo he vist...
A veure, agafo aquesta idea. Si un se'n va perquè et falta un pit, que se'n vagi ben lluny perquè d'estimar-te tu res.
Home, de res, si tot era un pit. A més, avui dia, aquests que posen postissos són més macos que els anteriors i tot, no? Per favor, per favor. Vull dir, però sí que és veritat que jo m'hi trobo moltes dones que han dit, és que no va entendre'm de res. Això, doctor, no sé si us ho explica.
És la principal raó per les separacions en general en càncer. És veritat que com hi ha moltes separacions, igualment, tot i que no passi un càncer, els transparències ja són molt alts i que molts aglutinen després dels tractaments per
el
mateix.
Exacte, per això t'ho diuen, m'entens? Perquè els metges ho veuen llavors, no que no t'hagin dit la veritat.
Ja semblava una barbaritat.
Però sí que és veritat que és un moment especialment tens per les parelles i és que ha de ser-ho. I a més, perquè...
Les posa a prova.
Exacte. I llavors hi ha gent que sap que passa tot el contrari, que es coneixen d'una manera molt especial, tu deies el meu pal de paller, i això genera una unió que realment es consolida molt i que realment amb altres persones del voltant, però hi ha altres persones que no. I més quan és la dona la que té la malaltia i és l'home qui hi ha de donar suport.
Cuidar.
Ui, les dones cuiden molt més, eh? Perdona, ara, però els homes són més desastres amb això.
Per això passa que...
Cuiden molt més les dones, amb tot.
Per això quan han de canviar el rol i aquest desajust tan important que és ara jo necessito que tu m'ajudis, jo ho he fet sempre, i fins i tot moltes vegades hi ha dones que ens ho diuen, diuen, és que jo sempre havia pensat que si algun dia passés alguna cosa fort, potser sí que llavors reaccionaria i sabria apropar-se, sabria entendre'm, sabria fer coses que ara no sap, que no sap fer o que no per tot, bueno, per un tema cultural i per altres temes no fa. I resulta que després té la malaltia i no ho fa. Llavors allò es fa insuportable i inaplaçable al plantejar-se si sí o si no.
Però no ho fan durant el tractament.
Ho fan sempre després, més aviat.
El que jo deia. M'agrada que coincidim sense haver parlat perquè vol dir...
I té molt de sentit comú.
Durant,
tu penses.
I ho fan...
Jo durant no conec pràcticament, no vol dir que no existeixen.
Ho pensen, ho pensen.
Sí, clar que
ho pensen. Durant.
Però venen després, quan ja se senten fortes, o forts, en el seu cas, perquè els homes també pateixen determinats...
I pensa que les persones que...
Però el que diu la Magda és que provoca, entenc, la separació més aviat la persona que ha estat malalta.
Sí.
En el cas de les dones és bastant clar.
Mira que
I en el cas dels homes és més difícil.
Hem
perquè...
de fer un equip, tu, jo.
Sí,
ho tenim.
No.
No, és que ho veiem professionalment, clar. Jo porto molts anys i t'ho expliquen així. Més algunes, com s'han que n'he tingut, t'ho expliquen. Ara, no us plantem a la gent, perquè moltes relacions s'enforteixen arrel d'això. Vull dir que tampoc... No és per això. Però jo ho dic perquè, clar, corre aquest... I bons, amb el càncer de mama, ja s'ha acabat... No.
Va, posem una miqueta més de música de la Marató.
Ei.
El divan, amb Sílvia Coppolo.
Per què estàs tan trist?
Els dissabtes a la una del migdia.
Amb llàgrimes als ulls.
A Catalunya Ràdio.
Vine amb mi, aixeca't. No amaguis el teu plor. Obre'm el teu cor. Jo també he viscut això. Quan la nit arriba, no saps...
Una veu preciosa, la Judit Nederman, aquest Jo seré amb tu. És, aquesta idea és molt bona.
És boníssima.
Què feu, doctor Ochoa, perquè aquella persona que té malestar emocional, sobretot, no sé, durant, però després de la malaltia, pugui passar a trobar-se bé? Ja no parlo del càncer, de trobar-se bé, de tenir un benestar emocional. Com ho feu?
Bueno, el que tractem és donar-li importància a aquest malestar emocional, o sigui, no tapar-ho, sinó reconèixer-ho i saber quin sentit té la teva vida sentir-te així després d'haver passat tot això.
Si no menys tenir-ho, dir, escolti, vostè ja està, el resultat surt també, el tiri. Això no.
De fet, és molt important que el malestar es tracti quan apareix, perquè hi ha molta gent que fa això de dir, bueno, després quan em recuperi, si ara em trobo malament però vull estar fort per tothom i m'importa molt que la gent que està al meu voltant no li afecti el que m'està passant, i a vegades veiem reaccions amorades, vull dir que fan baixons més endavant. Quan? Quan veu que una altra persona va per la malaltia, quan se n'adona de les dificultats que està tenint. O sigui que és molt important que la gent que es sent afectada per el que està passant, és una experiència important en tots els sentits, i les experiències importants han de poder expressar-se, han de poder compartir-se, perquè tenen un valor afegit per tothom, pel que ho pateix segur i per la resta. Fem moltes coses, és un programa molt reglat i té molt a veure amb com normalment construïm experiències saludables quan passem les coses malament, perquè el ser humà en general té unes pautes per construir experiències saludables.
Si això es pot malament. Objectivar.
Sí, d'entrada, com tot, és una experiència subjectiva. Sí. Però al final, el malestar emocional no deixa de ser la síntesi d'una experiència. O sigui, és com quan anem al teatre, com cataloguem les pel·lícules, per l'emoció
que
ens desperten. No? Pues nosaltres, a partir d'aquest malestar, construïm una història, que és la de cada persona, i dintre d'aquesta història hem de conèixer els personatges, hem de conèixer per què aquesta irritabilitat ve ara i la tens més amb el teu marit que no amb la teva... Bueno, això que diem que es separen és perquè passen coses que tensionen les seves relacions. Hem de també donar-li eines per regular aquestes emocions que mai havien tingut. Hem de tractar...
Digui'm una eina.
Una eina, mira, una molt, molt senzilleta. Sí. No? Parlaven abans de la irritabilitat. No?
Sí.
La irritabilitat pot ser algo que tu sentis com ploguda del cel, vale? que no entenguis per què ve, o pot tenir a veure en donar-te en compte de que no estàs disponible, com deia abans, pels altres, que és una manera de guanyar temps, que és una manera també de tu intentar assimilar totes les sensacions que estàs tenint i totes les dificultats que estàs tenint, i llavors nosaltres el que fem aquesta eina és psicoeducar, donar significats emocionals diferents als que primer té la gent, perquè el primer significat seria doncs, és que la gent no m'entén, és que ningú em comprèn, que és aquesta irritabilitat primera de que tu mateix no estàs a gust amb el que t'està passant. No?
Ara volia fer-los una pregunta a la Mònica Casaballó i a la Magda Oranic. Es diu que de vegades, doncs, quan hi ha un accident, per exemple, d'aviació o de cotxe, no? I hi ha dos supervivents, posem per cas, no? Aquells supervivents poden acabar sentint, allò, tenint un sentiment de culpa, perquè tots els altres ja no hi són. I ells, per què sí, no? O sigui, i es produeix una mena de barreja.
Et fas preguntes. Primer, per què m'ha tocat a mi això?
Exacte.
I, en canvi, després, per què jo me n'he sortit
exacte.
I aquesta companya no? Me'n recordo, jo, per exemple, una periodista que era periodista de Televisió Espanyola i que em va venir a veure molt i em donava les receptes de la marihuana, allò que no era fumar, sinó que les posàvem, les fregíem, que el doctor Laporte, que era el cap de farmacologia, ens ho deia, i posava i bon, sucava espà, i bon...
Un torradet,
sí. I ho feia i ella va morir.
La Núria Noguera,
i això me provocava a mi. I per què ella no? Vaig anar al metge, per què? I no ho saben ni els metges.
La Mònica, ho has viscut, això no?
No. No, jo no ho he viscut, perdona, més que res perquè mai m'he plantejat per què m'ha tocat, em va tocar i ja està, i suposo...
Llavors no em vas plantejar l'altre tampoc, per què em va tocar sortir-me'n? No,
m'ha tocat i el que has de fer és portar-ho el
millor
que puguis.
Possible. Bueno, clar, és que això, ara, el primer moment, te'n fas moltes preguntes.
Què diu el doctor, sí. Ochoa?
És un tema que no es parla tant, eh?
Aquest, no, perquè jo és que avui fem coses.
Perquè, de fet, la culpa del supervivent...
Aquí vaig.
Quan es va començar a parlar molt intensament és a Auschwitz, perquè hi havia la idea de que, clar, els que sobrevivien, alguna cosa haurien fet per sobreviure-hi.
Per no morir.
O sigui, llavors era, els que morien eren els millors. Hi havia aquesta idea de que morien els millors perquè eren els que d'alguna manera revelaven, els que feien... Llavors...
Eren més herois.
Era, sí, era com la idea de... Llavors, a càncer no té tota aquesta connotació, però
no,
sí que...
O que s'havien parlat amb els nazis.
Els nazis, que havien fet... Que algo hauran fet per fer-ho. A càncer no té tota aquesta connotació, diguem-ne, bueno, de bèl·lica ni molt menys, però sí que té la idea de que si tu i jo sintonitzem, si ens identifiquem amb això, si hi ha un procés d'identificació molt gran, quan un dels dos se'n va, he d'entendre qui... Una pregunta que hi ha molt darrere d'aquest estil és quina vida tenia més valor? O sigui, perquè a vegades aquest procés es dona quan un, per exemple, dos noies joves de 40 anys, una té dos fills petits i una no. I resulta que, diguem-ne, que mor la que té dos fills. L'altra s'ha identificat molt, s'ha entès, i pensa, no... No es pensa conscientment.
No tinc dret a haver sobreviscut. Clar, i la meva
ella,
amiga no, que ella, és mare.
Que és mare. Diguem-ho així molt significat. Hi ha més coses que ho fan, però bueno, aquesta
Perdona,
és una molt clara.
Jo potser que ara ho he dit així molt ràpid. Sí que és veritat que no he pensat en algun moment un sentiment de culpa, però sí que he tingut la responsabilitat de fer alguna per la gent. Això és veritat. Ah. És a dir, el que no pots és passar per aquí i ja està. Pues va ser llibre, però també ha sigut intentar ajudar quan he pogut a persones, sempre que puc fer donacions,
que tu dits abans, que
motivar.
Jo també.
Això sí, això sí.
Per això hi ha la part molt positiva d'això. Hi ha un moment que et planteja
això
que dius.
No per la culpa, sinó per la responsabilitat i pel privilegi d'haver-ho passat. Per tant, has de fer alguna cosa, no et pots quedar amb
els nostres creuats. Però una part de culpa, que és la que més greu me sap a mi de la gent, aquestes malaltes que no ho superen, o malalts, perquè hi ha un moment que la gent que són més animats, tipus jo, clar, com és tan animada, clar que se'n surt de tot. No, hi ha gent que és molt animada i el càncer...
Aquesta és una altra idea molt bona, perquè sembla que hi ha una certa...
Culpabilitzem.
Exacte.
I això és horrorós.
Doctor,
és evident que més val prendre-s'ho amb animació pels que et rodegen, i jo som molt exagerada, m'ho menjo tot jo, d'acord. Però tampoc voldríem culpabilitzar aquests que estan pitjor i que s'estan morint i que a sobre se senten culpables.
Ni tenen la culpa ni la responsabilitat de caure malalts, ni de que després la malaltia evolucioni negativament.
De fet, això també té un nom que li diem li diuen en anglès blame the victim, que és culpar la víctima. És,
sí.
A sobre de tenir un càncer, ets culpable de n'haver-te curat, i normalment es produeixen processos de perquè no has fet alguna cosa, com ser positiu, com lluitar, com tal. Llavors, aquests són aquests discursos socials vinculats al càncer que poden tenir un efecte positiu perquè a la gent li pot haver de lluitar i de ser positiu, però que estan carregats també, si es plantegen malament, de tirania, perquè a sobre... I forma part d'aquesta discriminació social, perquè si tinc un càncer i a sobre l'he de portar d'una determinada manera, perquè si no ho porto així, l'ombra que hi ha és que tornarà la malaltia o no viuré, llavors el que passa és que la gent es sent totalment...
Molt pressionada.
Clar, és una discriminació total, i a més és culpar la víctima. I això utilitza molt les pseudoteràpies.
Mm-hmm. Per això he volgut treure el tema, sí. Que molt si bé. La gent se sent trist... Escolta, tu, que se sentin trist, i com molt bé deia la Mònica, que plorin, que demanin
passa,
ajuda...
Parli,
a veure, no va ser el meu cas, però cadascú ho porta com pot, i cada càncer és diferent, perquè avui la gent s'ha avançat i curen més, perquè saben cada càncer precisament com és. I ja està, i que la vida segueix, i que la vida moltes coses la gent s'ho pren pitjor que una altres coses, però sobretot que avui dia hi ha molta esperança amb el càncer,
Sí.
De vida.
El divan. Amb Sílvia Coppolo.
Va, que som als últims minuts. Una idea, Mònica Casaballó, una idea, Magda Oranic, una idea, Cristiano Ochoa, que volguéssiu flash, donant als oients per acabar avui en aquest divan marató. Va, Mònica.
Jo dono una idea i una invitació.
Molt bé.
La idea és... A mi m'agradaria que ens surti d'aquí que sigues agradable amb la gent perquè ningú sap pel que està passant. I això jo ho he pres. I l'altra cosa és que si voleu ajudar amb aquests moments també de càncer o algú que coneixeu, doncs a lo millor li voleu regalar aquest llibre, que és totalment solidari, i que la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia doncs el tenen. O sigui que si aneu allà i el podeu comprar, tots els diners aniran a ajudar a nens.
Molt bé, Magda Oranic.
No, que el càncer que no és sinònim de mort, que hi ha molta esperança i que és un moment dur, però que es pot superar, és allò, la nit és llarga, però arriba el dia, i que després, en canvi, et sents fins i tot millor amb aquesta solidaritat que deia la Mònica.
Què diu el doctor Crac Cristiano Ochoa, psicooncologia.com?
Moltes gràcies. Mira, jo m'afegeixo al lema de la marató, que és investigar, donar vida, i que cadascú faci, sobretot a les persones que passen per la malaltia, el seu propi, que faci propi aquest lema, passant, traduint investigació per curiositat, per la seva malaltia que està passant, per fer-la de, no només seva, sinó de molta gent, per aprendre el que pugui d'ella i també per reconèixer quan no pot aprendre res i només pot estar malament. O sigui, que tingui curiositat. És molt important tenir curiositat per aquestes coses tan importants de la
vida. I confiança en la ciència, en la medicina, el que deia ell. Confiança en la medicina. Això crec que és positiu que la ràdio pública d'aquest país ho doni. Això de no, perquè no fan res, no t'ho miren, perquè és de dones no s'ho miren. No, no. Confiança que tenim una medicina que ha salvat milions de vides.
I prevenció, si em deixes acabar.
També.
I prevenció.
A mi em va salvar el càncer, la vida, una mamografia. També ho dic ara, no és el d'allò, però la, jo si no m'hagués fet les mamos...
Avui no venies al programa.
Exacte.
Ja
m'ho
semblava.
No, m'haguessis trucat i no m'haguessis trobat.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies de debò, Mònica Casavalló, Magda Urané, Cristian Ochoa. Gràcies també als nostres oients. Sortim aquí amb moltes idees per reflexionar, eh? Per anar investigant, eh? Està molt bé, això. Gràcies, gràcies, gràcies. Aquí ho hem fet amb equip, amb la Núria de la Fuente, la Blanca Busquets, el Luis Ángel Alonso. Avui tenim un ajudant, és en Joan.
Sí.
En Joan es diu de cognom?
Camí.
Camí?
Casavalló.
Bé, com sí. No serà una criatura teva. Gràcies, Joan, a l'altra banda dels vidres. Us ha parlat Sílvia Coppola, molt de gust. Demà és la marató, eh? Demà Catalunya Ràdio i TV3. Això ha estat una prèvia. No hi ha banderes, respostes que no esperes. Fas gran la teva vida i sempre havia sol. I sempre havia sol. Treu el que et crema i crema i pensa val la pena. Tot ho faré per tu amor, tan sols per amor. I salta't les barreres, serà allò que esperes. Ni un pas enrere, amor, serem sempre dos. Voldria dir-te, vius en un món que escolta. No hi ha fronteres ni ombres i sempre havia el sol. No hi ha banderes, respostes que no esperes. Fas gran la teva vida i sempre havia el sol. I sempre havia el sol.
I sempre brilla el sol. No hi ha bandera.